Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Júlia Julbe. La Policia Nacional deté un menor de 14 anys per haver ferit amb arma blanca almenys 3 professors i 2 alumnes en un institut de Jerez de la Frontera, Cádiz. Els fets han passat a 8:15 del matí a l'Institut Elena García Armada, segons EF. Citant un alumne d'aquest centre, el jove hauria tret diversos ganivets de la motxilla que duia a sobre. En una entrevista a Ràdio Estel, Jessica Rosado, encarregada d'un establiment proper al centre, explica com han succeït els fets.
Tengo una conocida, clienta y es muy allegada, y la ha llamado porque tenía a su niño en el instituto por si todo estaba bien y él estaba bien. El chico está bien, pero ha sido a su mejor amigo el que le había dado en el costado una puñalada y en los brazos, pero que ha sido punto y está bien, no ha sido profundo. Y por lo visto, a la profesora, que ha sido un poco más grave, como que le ha dado en el ojo y en el cuello.
La policia ha traslladat el jove a la comissaria de Jerez i està previst que avui passi a disposició de la Fiscalia de Menors, perquè, recordem-ho, té 14 anys. Per tant, estarem molt pendents de com evolucioni. Mentrestant, avancem amb altres qüestions. El primer secretari de la Mesa del Congrés i diputat de Sumar, Gerard Pissarello, confirma el programa La Caravana de Ràdio Estel, intercanvi de documents per a una futura llei d'amnistia, però insisteix, sobretot, en què s'ha de ser discret.
Nosaltres hem estat implicats en aquesta alternativa des d'un primer moment i hem volgut col·laborar. La vicepresidenta Yolanda Díaz s'ha implicat des d'un primer moment. Hi ha diferents, diguem-ne, redaccions jurídiques sobre la taula. Com sempre diem, això s'ha d'avançar en discreció, però jo sí que crec que hi ha una consciència cada cop creixent per part dels diferents actors que és necessària.
Pissarello ha remarcat que des de Catalunya no es poden donar per fetes coses que el conjunt de l'Estat encara no s'han donat per fet. El diputat de Sumar ha afegit que cal tenir una llei que tingui consistència. Després que hi fracassés aquesta votació per investir a Núñez Feijóo, les converses perquè Pedro Sánchez pugui formar govern s'intensifiquen, tot i que el compte enrere ha començat des del Partit Socialista, no volen donar res per fet. Ho ha dit també als micròfons de Ràdio Estel el diputat dels socialistes al Congrés, José Zaragoza.
Jo no puc donar per fet una cosa que no m'han arribat a acords. Si vol, faig l'exercici que fa molta gent, que fa afirmacions que no sostenen la realitat. No és la meva manera de fer. Jo el que estic explicant és una cosa molt senzilla, que és l'única veritat que hi ha, és que s'està negociant, que s'està buscant configurar que aquesta majoria de 178 vots, que podrien ser 179 si Coalició Canària s'assumés en aquesta majoria, com quines coses tenen en comú per fer un govern estable.
Una de les claus per avançar en aquestes negociacions és precisament l'amnistia als independentistes. Sobre això i també sobre la pressió que aquest dimecres exercia el president de la Generalitat, Pere Aragonès, donant per fet aquest acord per l'amnistia, el diputat socialista ha respost que qui més parla és qui menys sap i ha detallat que les negociacions han de ser discretes. I abans dels esports, una altra notícia que hem conegut fa poca estona: un arbre de grans dimensions ha caigut al carrer Aragó de Barcelona, concretament a l'alçada del número 12. És el segon que cau aquesta setmana a la capital catalana. L'incident podria haver malmès una bastida propera. Els bombers de Barcelona ja l'han retirat i la previsió és que les properes hores els tècnics de l'Ajuntament avaluïn l'estat d'aquest exemplar, que és un lladoner. Cop d'ull a la informació esportiva amb Anna Closa.
La Guàrdia Civil escorcolla les dependències del comitè d'àrbitres dins de la seu de la Federació Espanyola de Futbol en busca de documentació per un presumpte delicte de suborn en el cas Negreira. L'operatiu ha començat a primera hora del matí a Las Rozas i l'objectiu és reunir informació per aclarir si l'exvicepresident dels àrbitres, José María Enríquez Negreira, va afavorir el Barça a l'hora de designar els col·legiats als seus partits. El club del 2001 al 2018 va pagar al vicepresident de el CTA 7,3 milions d'euros per suposades feines d'assessorament. La Fiscalia sospita que les factures estaven remunerades perquè Negreira afavorís el club blaugrana. En l'informe que la Guàrdia Civil va entregar a principis de setembre al jutjat de Barcelona, que investiga el cas, es conclou que els serveis que feia Negreira al Barça a canvi de diners eren falsos. En clau futbolística, el Girona és el nou líder de primera divisió després de superar el Villarreal per 1-2 a la Ceràmica. Els groguets es van avançar amb un gol de Parejo des del punt de penal, però en 5 minuts el Girona va capgirar el resultat amb un gol de Dovvik i un altre d'Eric García. El Real Madrid, per la seva banda, també va superar per 2-0 les Palmes i ara segon a la Lliga a un punt dels blancs i vermells i a un punt del Barça, que és tercer a la Lliga, i demà rep a casa el Sevilla a les 9 de la nit en un partit corresponent a la jornada 8. El Girona, en canvi, defensa el liderat contra el Madrid dissabte a 6:45 de la tarda.
Gràcies, Anna. Us deixem de nou amb la caravana de Joan Trias i el seu equip. Nosaltres tornem amb més notícies. Serà a les 12 del migdia.
Ràdio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Vine al Tibidabo, l'espai al cim de Barcelona on el món real i virtual es donen la mà per crear records i experiències úniques. Gaudeix de les noves atraccions al Parc de Barcelona i delecta't amb les millors vistes de la ciutat. I és que ara i sempre el Tibidabo és top.
Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo. No pasaste de caimán.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La caravana.
Uns minuts que passen de les 11 del matí, moment per les dones.
On són les dones?
I'm the queen, I'm the world, I'm the girl who has the crown. You can hate all you want, I'm the one who has it all. You can stare, you can tell, all your friends, I know you well. I'm taking control, I am where the men's are gold.
Mireu, des de fa poc més de 3 anys, la missatgeria ètica, sostenible i inclusiva és una realitat a Barcelona gràcies a les Mercedes. Elles són l'Ariadna Serra, la Mari Dufelú, l'Anna Tamer, la Laura Salvador i la Geraldine Calú, 5 dones que el juliol del 2020, just quan sortíem d'un confinament total a causa de la pandèmia, van decidir constituir una cooperativa sense ànim de lucre destinada a oferir serveis de missatgeria per persones i també solucions ecologistes per a empreses. Amb un ferm compromís amb el medi ambient, una flota 100% verda i sempre donant preferència als productors locals i al comerç de proximitat, les Mercedes estan aconseguint canviar la logística en el sector de la missatgeria a la ciutat comtal. El seu lema és missatgeria verda i lila. Elles són les Mercedes i són el principi del canvi. I nosaltres a aquesta hora tenim el luxe de poder saludar l'Ariadna Serra. Ella és una de les sòcies de les Mercedes. Ariadna, bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
De seguida coneixem què són, qui sou les Mercedes, però abans, per què aquesta cançó?
Aquesta cançó és una cançó que ens representa, que tots els valors de la cooperativa, no? Sobretot la inclusivitat, i com a la nostra cooperativa moltes coses es posen en debat, doncs ahir em van dir que tria una cançó, la van posar a debat i al final va sortir aquesta. Nosaltres tenim un costum que és posar un nom a tots els nostres vehicles. Mm-hmm. Llavors hi havia noms de cançons de Tina Turner, que tenim una moto que es diu Tina, de la Dolly Parton, de l'Alaska, però al final, per votacions, va guanyar la de Poderosas.
És a dir, a les Mercedes tot es posa en debat, eh? Les decisions sempre són col·lectives.
Les decisions més grosses, de moment, ho fan les sòcies, però les normals del dia a dia també tenim tres treballadors i participen a les decisions o en coses com aquesta.
Primer de tot, enhorabona per aquesta, pel que esteu fent. Ara en parlarem, però abans de tot anem al principi. Explica'ns què són i què fan les Mercedes.
Les Mercedes som una missatgeria que intentem sumar forces amb altres entitats de la ciutat per canviar el sistema de mobilitat de Barcelona. Volem que siguin ciutats més verdes i el que fem és repartir o intentar repartir totes les coses que es moguin a dintre de Barcelona amb vehicles que no generin emissions ni sorolls. Nosaltres tenim tant bicicletes elèctriques com motocicletes elèctriques o un motocarro també. I ho dic també perquè no és només el fum, sinó també és el soroll, no? Que una moto o un cotxe o un camió genera dintre de la ciutat.
Ara en parlarem de tot plegat, però explica'ns una miqueta també perquè els oients us coneguin com neixen les Mercedes.
Les Mercedes van néixer en un moment crític, no?, que tothom el va afectar d'una manera diferent, que era la pandèmia. Abans ens dedicàvem més al sector turístic, fèiem sobretot tours en bicicleta per nens nord-americans i francesos, i teníem una estructura també molt diferent, era una estructura d'empresa més clàssica, i just en el moment en el que havien de venir els nens com de temporada, diguéssim, per passejar-los amb la bici, que era al març, pues van tancar les fronteres i vam dir, bueno, pues ara què farem, no? Perquè era just el moment de rebre els diners i de tot, no? Del moment de treballar, i en unes canyes, en un Zoom, pues van començar a llançar idees i va sortir aquesta. Això és l'origen. I ara s'ha anat transformant el projecte, però, bueno, part d'aquestes persones que estàvem allà seguim aquí.
Clar, explicat així em dona la sensació que és molt senzill, però no ho és. Per tant, la meva pregunta és, quan vau posar aquesta idea en comú, no?, quan vau tenir aquesta primera idea de crear les Mercedes, de seguida ja vau tenir clar que la volíeu tirar endavant o us va costar materialitzar-la? A més, perquè, perdona, com deies, veníem d'un moment dur. Va començar la pandèmia gairebé en aquell moment.
Sí. La idea ens va semblar com lògica, no? Tenim persones i bicicletes, pues ja està, ho reconvertim i pim-pam, no? Mm-hmm. Ens vam tirar com a la piscina sense saber si hi havia aigua. El que passa que després el camí ha sigut molt difícil. Hem passat mesos sense cobrar, també hem canviat totes les estructures, vull dir, clar, és un projecte sense finançament. Després sí que hem apostat per demanar un parell de subvencions, hem pogut, de l'Ajuntament, hem pogut renovar vehicles i a poc hem anat creixent i ara ja estem, després de 3 anys, en una consolidació econòmica del projecte.
Mm-hmm. Ara ens en feia 5 cèntims, però com recordes els vostres inicis?
Els nostres inicis eren una locura, perquè nosaltres no teníem idea de la missatgeria. Hem estat aprenent un piló durant aquest temps, no? Uh-huh. I repartíem amb bicicletes mecàniques, sense motor, amb una amiga que és escultora del ferro, que ens va ajudar a fer unes cistelles, no?, perquè part dels nostres valors era no portar el pes a l'esquena, no?, no perjudicar el nostre cos, sinó tenir un lloc on portar els paquets, que això també és una de les coses, no?, que marca molt la diferència, no?, que posa en valor més la persona, més com fem les coses, i clar, era aprendre tot des de zero. Van ser temps divertits, però també difícils.
Clar, a mi personalment una cosa que em crida l'atenció és el nom.
Sí,
per què les Mercedes?
Les Mercedes, bueno, perquè...
Perdona que t'ho digui, però les Mercedes recorda també molt a una marca famosíssima de cotxes i crec que no té absolutament res a veure, no, precisament.
Volem anar més ràpid que aquests cotxes, però no és el cas. Bueno, buscàvem un nom proper, no?, perquè volíem que ser un tracte, no?, una missatgeria molt diferent de la resta que existeix, que sigui propera, que poguéssim fer qualsevol tipus d'encàrrec, no?, i que fos de dona, perquè les fundadores, no?, les sòcies que vam començar el projecte, tots som dones, seguim sent dones les sòcies, ara tenim un noi al nostre equip, però la majoria som dones, i després buscàvem un referent així, i la meva àvia es deia Mercè, anava amb bici ja fa milions d'anys, no?, en els 60, i vam decidir posar-li Mercedes. A part, nosaltres no som de Barcelona, però tot l'equip viu a Barcelona, estimem la ciutat, i la Mercè és la patrona. Hi ha com moltes raons. Mercè també vol dir gràcies, que és el que ens diuen quan entreguem coses.
Són agraïts? Les persones són agraïdes quan repartiu coses?
Moltes vegades sí.
Moltes?
Moltes. No sempre, però sí. La veritat, bueno, que et portin al final el dinar a casa pues és un luxe, o que tu reparteixis dintre de restaurants o del que sigui, no? de moure coses. Al final tu estàs fent un servei, i els serveis en general s'ho hauria de dir sempre gràcies.
Explica'ns una mica quins són els serveis de missatgeria que oferiu.
Pues treballem tant com per al particular com per a empreses, com pot ser des d'un despatx d'arquitectes o d'advocats, que moure documentació sensible, no? De que podem anar a portar un contracte en un advocat que el firmi, esperar el temps que necessiti i després tornar-lo, no? O repartim verdura per diferents verdureries de barri, així, de proximitat. Què més fem? Pues, després també tenim molt servei, no tant del particular que demana el restaurant, sinó proveïdors del restaurant, no? Pues, pastisseres que reparteixen postres que preparen, que venen després als restaurants, o carn, o verdura, no? Tot aquest moviment que hi ha dintre de la pròpia ciutat i que uns es proveeixen als altres.
Clar, em dona la sensació, i de fet crec que és més una realitat que una sensació, que treballar en el món de la missatgeria no és fàcil. Com és? Explica'ns una mica com és el dia a dia de les Mercedes.
El dia de les Mercedes sempre saps com comença, però mai com s'acaba. Mm-hmm. És una mica locura, no? Intentem sempre no estar... Òbviament hi ha enviaments exprés, no? Que ho volen ara per al moment perquè és una urgència, no? Potser d'una productora o d'algun tipus d'empresa així, però intentarem treballar sempre d'un dia per l'altre. Així és al matí o al vespre, quan acabem la jornada, tenim temps de preparar les rutes, optimitzar-les, dir aquests tipus de paquets més petits es faran amb aquest tipus de vehicle, no? Tenim una flota molt, molt heterogènia, molt plural. Mm-hmm. Llavors intentem buscar quin és cada paquet que va més adequat a cada vehicle. I si hem d'anar a dalt de tot al Cosmocaixa, no? Que hem de pujar a la vida, doncs allà no hi anirem amb bici. Intentarem que hi vagi la persona amb moto elèctrica, no? Mm-hmm. Intentem com cuidar cada cosa.
Ara en parlarem d'aquesta flota 100% verda de la que disposeu. Però, per tant, pel que ens explicaves, entenc que l'organització de les persones que hi treballeu és essencial, no? Sense organització no existiria les Mercedes.
No, l'organització és la clau. Està clara, és clau. I cadascú sap més o menys què ha de fer en cada dia i quines missions té, no? Pues, hi ha una persona que a vegades soc jo o una companya que sempre està a la centraleta. Si a tu et passa qualsevol cosa, no, durant la ruta, pues sempre hi ha algú que t'està responent, no, que no està sol, diguéssim, no? Que no està sola repartint, o que tens un rebentón, o jo què sé, mil coses que et poden passar durant el dia.
Us passen aquestes coses?
Ens passen moltes, sí. Uh-huh. Ens en passen moltes, com que s'equivoquen de direcció, que el motiu que sigui la persona no contesta, que es rebenta una roda, que tenim un petit accident... clar, estàs tot el dia exposat al carrer. Uh-huh. Passen coses.
Clar, una de les coses que a mi personalment més m'agrada és que les cinc sòcies sou dones, i ho dèiem abans, i també ens deies que ara mateix l'equip, la resta de la plantilla, també sou dones i hi ha un home, no? Creus que a dia d'avui el món de la missatgeria encara és un món d'homes?
Clarament hi ha sectors on estan molt masculinitzats, i el nostre n'és un. I la gent no es deixa de sorprendre per veure un projecte com el nostre. Mm-hmm. O sigui, una cooperativa de ties que reparteixin en bici o en vehicles elèctrics, pues en el món no n'hi ha, és una cosa peculiar. Cada vegada n'hi ha menys. A més, la missatgeria està molt associada a la força, no? Uh-huh. El pes, el moure caixes, però no només és això, i no és necessari ser missatger sense tenir força, o sigui, tinguent força, no? Pots ser missatgera i hi ha altres tècniques, pots ajudar-te amb els vehicles que siguin elèctrics perquè tu hagis de fer menys força, hi ha moltes eines ara que t'ajuden a saber agafar la caixa, a transportar-la, o sigui, que no es requereix com una capacitat principal la força, que està molt associada a l'home, i nosaltres tenim noies a l'equip que aixequen molts pesos i rendeixen igual que un noi.
Per què vau decidir crear aquesta cooperativa, aquesta empresa, tot dones? És a dir, a banda d'oferir serveis de missatgeria dels que parlàvem ara, el vostre objectiu també era una mica reivindicar el paper de la dona en aquest sector?
Sí, va ser una casualitat que siguéssim dones, perquè treballàvem amb l'altra empresa i érem noies, i el grup més unit eren noies, però al final això va ser un valor, perquè era, ostres, realment el sector és super masculinitzat i hem de buscar un lloc, hem de canviar els valors, no? No és la força, no és la rapidesa el que compta. Hi ha moltes altres coses. El nostre, clarament la nostra missatgeria és... els valors són més la confiança, la que siguin vers els vehicles, que no hi hagi contaminació, optimitzar les rutes, els recursos, no? Tots intentar donar oportunitats també tant a dones o persones vulnerables que en aquest moment no tenen feina i que volen reincorporar-se a la vida laboral, pues, nosaltres obrim les portes, no? que això passi.
Clar, fa un moment dèiem que trobar més dones com es treballant en aquest sector és estrany. De fet, sense anar més allà, hem pogut parlar amb diferents empreses de missatgeria de Catalunya que ens diuen que de mitjana, és una aproximació, la plantilla està formada per un 80% d'homes i un 20% de dones. És una barbaritat, aquesta xifra. La diferència és molt grossa.
Sí, és molt grossa, però és la realitat. I inclús en altres cooperatives que coneixem del sector i així, clarament és aquesta. Nosaltres intentem, dintre de la nostra petita escala, pues, donar oportunitats a totes les persones que ho vulguin, i si són dones, pues, millor, no? Per intentar fer balanç d'aquest número tan lleig.
Clar, a l'inici dèiem que les Mercedes sou al principi d'aquest canvi. Vosaltres noteu que a poc està canviant aquesta tendència, que cada vegada hi ha més dones que treballen en el sector? O només ho veieu en el vostre cas?
Bueno, hi ha iniciatives a altres ciutats del món que ja comença a haver-hi moviments així, sobretot amb la bicicleta, amb l'ecologisme, no? Per exemple, a Brasil hi ha una cooperativa també que ha començat fa poc, on la majoria són dones. Mensaques, aquí a Barcelona, també intenta fer créixer l'equip amb dones. Hi ha com, sí que hi ha com un canvi de consciència, però bueno, també fins ara potser no tenien l'oportunitat, ni eren visibles, i no t'agafaven per tots aquests valors que he dit abans de la força, la rapidesa, no? I tot això. Està canviant, però va molt a poc. És com és el mateix que el que passa a la ciutat, no? Hi ha d'haver... Encara estem com tres vegades amb més fum del que hauríem de tenir segons l'Organització Mundial de la Salut. Estem canviant. En projectes com el nostre, sí, ojalà això faci bola i ho transformem.
Què és el més complicat de ser dona i treballar en el sector de la missatgeria?
És una feina cansada. Has de tenir molta energia, moltes ganes i cames i força i de tot. Però, a part d'això, és una feina que, si estàs en un lloc que estàs a gust, i nosaltres treballem molt en equip, no? Ens passem les missions, ens ajudem, pot ser una feina divertida.
Us heu trobat mai amb algun client que ha qüestionat o ha posat en dubte la feina que feu per ser dones?
No, però sí que sorprenen. O sigui, no és el mateix ser una tia de 40 anys catalana repartint, no?, que no una persona que no ha nascut aquí, o una dona que no ha nascut aquí i que estigui repartint. A vegades en la carretera hem tingut alguns incidents, no? Com potser tu no saps conduir tan bé, no? Coses d'aquestes, així, absurdes.
Responeu a aquests tipus de comentaris o situacions? O opteu per callar?
Pues, a vegades sí, i ho intentem explicar, si no ens escolten, pues ja està. El que sí que intentem és que a la cooperativa hi hagi un espai segur, que si tu et passa qualsevol cosa puguis venir a explicar-ho, no? De la mateixa manera que abans et deia que hi ha una centraleta que està responent si tens qualsevol problema al carrer, pues també hi ha aquest espai de que si et passa qualsevol cosa o s'ha de prendre alguna acció legal, pues la cooperativa està allà sostinguent el que necessites.
Parlàvem de la vostra vessant més lila, però si ens centrem en la vostra vessant verda, treballeu amb una flota 100% elèctrica i, per tant, compromesa amb el medi ambient. Com s'aconsegueix això? Perquè no és fàcil.
No. Nosaltres, des del primer moment, som unes grans defensores de la bici, no? Creiem que la bicicleta és el transport per excel·lència de la ciutat. Barcelona és una ciutat que està superpreparada per anar en bicicleta. Encara falten alguns carrils bici i algunes coses, però cada vegada està més preparada. És plana i és fàcil de circular. Llavors, aquesta nosaltres és la primera eina que ja des del primer moment volíem optar, i després el que sí que hem vist, que clar, quan has de moure paquets molt grans o molt pesats, si ho has de portar pedalant...
Clar,
doncs,
això es complica.
Sí, i més si ja tens una edat i una cosa, no? Llavors, vam estar buscant i vam trobar aquests vehicles, doncs, tenim un parell de motocarros elèctrics, que un té fins i tot una caixa isotèrmica homologada per portar fred, menjars freds, no?, alimentació i tal, i després les altres motos elèctriques. Això Hem de donar les gràcies també que... Bueno, les gràcies. Pues que l'Ajuntament aposti per transformar la mobilitat, no?, de la ciutat. Nosaltres hem aconseguit una subvenció que ens ha permès fer aquest salt i tenir aquests vehicles.
Us sentiu recolzades per part de les institucions?
En algunes coses més, en altres encara falta molt camí per fer. Però, en general, sí, no... Sí, o sigui, la missatgeria és un sector super sacrificat, competitiu, on va tot sempre ja més barat, no?, negocien fins al cèntim. Llavors, està clar que si sense l'ajut de les organitzacions, no?, sense l'ajut de l'Ajuntament o de la Diputació o així, i que la cooperativa estigui enxarxada... Nosaltres ara, per exemple, estem a dintre d'una cooperativa de segon grau que es diu Som Ecologística. I una cosa que en el món capitalista normal no seria molt habitual és que tenim un client més gran que segurament no podríem optar-hi si no anem de la mà de Mensaques. Mensaques és la nostra competència, en teoria, però com que les dues entitats formem part d'aquesta cooperativa de segon grau, podem créixer juntes i treballar conjuntament. I tenim un camió que cada dia ve a descarregar 6 paquets de palets de paqueteria en el nostre local, i entre un Mensaques i una Mercedes el reparteixen en bicicleta.
Què us manca? Què els hi demanaríeu a les institucions? Què us falta a vosaltres?
Ara mateix estem en un moment delicat perquè ens falta finançament per acabar de consolidar el projecte i que tot s'ajusti, no? No és només... que ells apostin per empreses com la nostra, no?, que siguin vehicles verds, que siguin cooperatives, que no sigui amb una visió tan capitalista que arrasa a la ciutat, no?, que hi hagi tots aquests valors i que els apoyin, i que si tu necessites vehicles nous o formació d'una cosa en concreta, doncs que estiguin sempre en allà.
Ara ho dèiem, el vostre transport de confiança, podríem dir, són les bicicletes, però també les motos i els motocarros elèctrics. Sí. Què són els motocarros? Com...
Pues és una moto de 3 rodes.
Que entenc que serveix per al repartiment dels paquets més grossos,
sí,
no?
Sí, que és una moto de 3 rodes elèctric, que té una caixa pues, d'1,20 per 1,10, més o menys, no?, que és bastant gran, i en allà hi pots posar pues, de tot, i aguanta fins a 300 quilos.
Creus que utilitzar transport elèctric és el que a dia d'avui més us diferencia de la resta d'empreses de missatgeria?
Això, sí, per suposat, i després el nostre, aquest tracte proper, no?, que tenen les Mercedes, els vehicles, les persones que formem part de l'equip i la manera de fer les coses. Nosaltres posem en valor tant, per exemple, la persona que envia el paquet, la que la rep i el paquet, està tot en el mateix nivell. Hi ha altres empreses que només posen valor en paquet, que t'arribi l'hora, ja, i ja està. I un somriure, com qui diu.
Si tenim algun oient que està interessat en els vostres serveis i que ara mateix ens està escoltant, explica'ns una mica com ho podem fer per contactar amb vosaltres.
Doncs pots mirar mensajerialesmercedes.com, allà expliquem els valors del nostre projecte i en els nostres vehicles, i pots trucar per telèfon i alguna de les Mercedes et contestarà, ens expliques les teves necessitats i et fem un pressupost.
Heu dit mai que no a algun client perquè no s'adapta als vostres valors com a...
Bueno, hem dit no a algunes coses... Sí? per regatejar-nos massa el preu, per dir, jo vull una missatgeria verda de ties i tot, però vull pagar molt poc, clar, com si fossis un altre. Pues no, o sigui, les coses tenen un preu, el preu d'un treballador, d'una repartidora a l'hora, és un. Si en una hora podem fer 3 repartiments, els números no surten si ens vols pagar això. Llavors, algun hem dit que no per aquestes raons, perquè no, perquè per més que et faci la feina, si no està pagant un preu just... O sigui, no, les coses no funcionen. Si no, no es canviarà mai el sistema. O sigui, el transport, estem massa acostumats que sigui gratis. I hem de posar en valor la feina que es fa.
Us sentiu poc valorades per part de la societat? És a dir, se li dona poc valor a aquesta feina que feu?
Crec que això comença a canviar, però hi va haver un moment que realment no li posàvem valor. No li posàvem valor perquè hem après que en un clic tens una cosa que hi vas de casa en mitja hora. I això ha fet molt mal al sistema, i que vinguin les coses de l'altra punta del món, que siguin tan ràpides, que ho puguis fer tot... No? El moment d'aquest del dit, el clic, ha destruït molts valors que fins ara teníem.
Ens ho has explicat al llarg d'aquesta conversa. Des de les Mercedes aposteu per la igualtat, podríem dir d'alguna manera, també per l'ecologisme. Penseu en les persones, teniu una sèrie de valors que us defineixen. Per tant, jo et vull preguntar què en penses de, per exemple, Glovo.
Què en penso? Bueno, pues, la Mercedes, tots els valors que té Glovo no els té. Llavors, crec que és normal que existeixi una empresa com aquesta. El que passa que, clarament, pues, per exemple, en Mensajes, que són amics, no? Comparativa amiga, tenen el Riders por Derecho, que han fet molta lluita sobre això. Jo no vull criticar els altres, però està clar que els missatgers no poden ser autònoms, no poden fer servir la seva bicicleta, no poden portar tot el pes a l'esquena, tot subcontratar comptes, tot el que fa aquesta bola del món capitalista comporta un lloc, no?, molt que no crec que el futur vagi cap allà.
Clar, entenc que d'alguna manera vosaltres, a banda de lluitar per un món més just, més igualitari, més respectuós amb el medi ambient, també esteu lluitant d'alguna manera per aquest conjunt de riders que no tenen condicions justes, no?
Exacte, tot i que no venim del mateix sector i no, no podem entendre això perquè cap de nosaltres ha sigut Glovo o Uber o el que sigui, clarament volem posar en valor la feina que es fa dintre de la missatgeria i el que suposa que algú et porti les coses a casa. I ho fem des dels contractes laborals, per això som una cooperativa sense ànim de lucre, no? I amb tots els valors que defensem posant la persona en el centre, sempre.
Ens queden molt pocs minuts, però sí que et vull preguntar a llarg termini quins objectius perseguiu les Mercedes?
Doncs, objectius, pues, clarament que el projecte s'acabi de consolidar econòmicament després de 3 anys i que hi hagi més Mercedes en altres bandes, tant de bo. Créixer i ajudar a canviar el sistema de mobilitat, que Barcelona sigui més verda i més amable.
Ara deies canviar el concepte de mobilitat. Que creus, sincerament, que gràcies a la vostra iniciativa aconseguirem que finalment canviï aquesta logística pel que fa a la missatgeria a la ciutat de Barcelona?
No només la nostra, o sigui, no només amb la nostra aportació, clarament no, però sí que hi ha un canvi de consciència, no? I que a poc, amb la nostra ajuda, més els d'altres companys i altres iniciatives que dintre de Catalunya tenen ciclomessatgeries i volen fer les coses d'una altra manera, amb la suma de tots, doncs potser sí.
Ja per acabar, teniu xarxes socials,
sí,
crec, eh? Per si les vols dir, per si així els oients us poden buscar.
Clar, i tant. On són més actives és a Instagram. Les Mercedes, amb E, sobretot, no? De les Mercedes, crec que és BCN.
Les Mercedes BCN.
Exacte, com en català.
Es pronuncia les, però realment és les, sí. Mercedes BCN. Aquest és el seu arroba a Instagram i on trobareu doncs tota la feinada que fan a diari. Ariadna Serra, sòcia treballadora de les Mercedes, ha estat un plaer tenir-te en aquesta secció. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies per donar-nos visibilitat.
Que vagi bé.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Escolta, truca en Navalles.
Em cal un assessor en màrqueting i publicitat.
Truca en Navalles, són experts que t'ajuden.
Vull consell en comunicació, disseny, màrqueting.
Truca en Navalles, 670-831-796.
Abans no et soni l'alarma, 670-831-796.
Vendràs més i millor.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
Uns minuts que passen de 11:45 del matí.
Vamos, vamos, vamos. Ràpido.
En el barco.
Que mi contenedor se cayó.
El que estem escoltant és el tràiler de la pel·lícula Nowhere, dirigida per Albert Pintó, que s'estrena demà a Netflix. Anna Castillón és la protagonista d'aquesta pel·lícula i us ho avanço, eh? Ens sentirem a parlar i molt d'aquest film. Una pel·lícula que es mou entre el drama i el thriller i que parla de la supervivència, de supervivència en clau de dona. Una mare embarassada i a punt de donar llum es veu obligada a marxar del seu país per culpa d'un règim totalitari. Ella i la seva parella intenten fugir amagats en un contenidor marítim, però els separen per culpa d'una tempesta. La protagonista, la Mia, acaba sola en un contenidor enmig del mar. Bé, sola no, a dintre seu, i té vida. I aquest és el motor que la fa seguir endavant. Ha de sobreviure, si més no, ho ha d'intentar per ella i per la criatura. He tingut el plaer de poder veure aquesta pel·lícula abans de l'estrena i només us dic que la nit de demà divendres us la reserveu. Ara que ja no fa tanta calor, nit de manta i pel·lícula. Nit de Nowhere, perquè val molt la pena si sou de llagrimeta fàcil, Kleenex a prop. Dit això, i el més important, avui amb nosaltres a La Caravana tenim el plaer de saludar a la protagonista d'aquesta pel·lícula, Anna Castillo, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bon dia, perdó.
Sempre dic bona tarda, perquè el programa aquest abans era de tardes, i sempre dic bona tarda, i no, és bon dia. Anna, com estàs? Estàs nerviosa abans de l'estrena de la pel·lícula?
Sí, una mica. No gaire, tampoc, eh? Vull dir, penso que la meva feina ja està feta, i... però sí, sí, home, una mica de nervis, una mica de nervis.
Com t'has sentit fent el paper de la Mia?
Va ser un projecte molt dur per mi. Va ser un repte i per això vaig entrar al projecte, perquè em va semblar un repte professional com a actriu, també personal, com... per veure si era capaç d'estar a l'alçada de l'exigència emocional que suposava, física també, perquè és una pel·li bastant física, i va ser, bueno, doncs això, dur, esgotador, però molt interessant, he après molt.
Suposo que ha estat tot un repte, no?, perquè a Nowhere t'has desenvolupat en un gènere molt diferent al que estaves acostumada, no?
Sí, i sobretot, o sigui, jo sí que estic acostumada al drama, però... té ingredients que van més enllà del drama, com és l'angoixa, el pànic, la por, la desesperació... O sigui, té moltes altres coses. I a part de tot això, és una pel·li molt tècnica, molt, molt tècnica. Això sí que és una cosa a la que no estic gens acostumada.
Quan dius molt tècnica, què significa molt tècnica?
Doncs perquè, clar, és un contenidor que està construït dins d'un plató, a sobre d'una piscina, on s'anava enfonsant... a mesura que anava pujant l'aigua, perquè dins del contenidor l'aigua va pujant, i tot era tècnic, és a dir, tots els departaments lluitaven contra lo tècnic, perquè al final era un contenidor que havia estat creat per l'equip d'art i que feia molt soroll, a soroll a metall, a sonido estava que es tornava boig, el departament d'art ficava objectes a Trezzo i l'aigua s'ho emportava i era tot com molt complicat, càmera era molt complicat que hi fos perquè era una paret molt estreta, i llavors era tot com molt incòmode i tots els departaments lluitaven per fer la seva feina el millor possible, i jo també, perquè al final tota aquesta tecnicitat anava una mica a la contra de la organicitat que necessitava el personatge, però tot, o sigui, fins i tot perquè entrés l'aigua hi havia forats al terra, forats que punxaven, però que no es podien veure, llavors jo havia de portar uns paucs, però no es podien veure, era tot com molt mil·limetrat. Llavors aquesta tecnicitat ho complicava tot.
Ara en parlarem d'aquest contenidor i de tota la feina que hi ha al darrere. Abans, però, no ho era, explicar una història impactant. Tu fas un papelón, de veritat, fas un paper brutal. El personatge de la Mia és complicadíssim d'interpretar, suposo, durant gran part de la pel·lícula està sola. Tot el treball emocional, la soledat, la desolació, la resiliència, recau sobre la Mia. Com t'has preparat emocionalment per fer un paper com aquest?
Vale, pues mira, amb l'Albert Pintó, amb el director, vam fer una cosa que a mi em va ajudar molt, perquè era una manera d'estructurar-me el cap, perquè al final, quan tu fas una pel·li, potser tens diferents seqüències i més o menys tens un mapa mental del que has de fer, però en aquest cas eren moltes seqüències semblants i totes una darrere l'altra. Llavors això em complicava una mica el mapa mental. Llavors vam fer un arc de personatge que em va servir molt bé per seqüències, com per saber en quin estat emocional estava en cada moment i per trobar matisos dins d'aquest estat emocional complicat, com anar buscant pues, això, diferents colors, com per jo també tenir una guia d'on estava en cada moment. Després, per altra banda, vaig treballar molt la part física amb una coach, perquè em feia por no estar a l'alçada a nivell emocional. Llavors vaig buscar eines des de lo físic, des de les respiracions, des de l'esgotament, des de... Bueno, va ser com una possibilitat de buscar eines noves, perquè realment una escena qualsevol d'aquesta pel·li no és tan complicada de fer, és un estat anímic concret que hi arribes i ja està. La dificultat era que fossin 12 setmanes tot el dia en eso. O sigui, la carrera de fondo era lo complicat en aquest cas.
Deixa'm preguntar-te, Anna, quant d'angoixa realment has passat rodant aquesta pel·lícula?
Cap. O sigui, angoixa era la que jo em creava a mi mateixa d'estar dins del personatge i de creure en les circumstàncies, i en el moment en què deien acció jo estava en el estado que corresponde. Però sí que és veritat que estava a un equip, o sigui, estava molt protegida, hi havia un equip d'especialistes que em cuidaven moltíssim. Quan vam anar a mar obert hi havia molta gent preocupada que jo no em morís, vull dir. Llavors jo tampoc tenia la sensació mai de perill, era més una cosa que m'havia de crear jo mateixa per poder entrar dins del personatge.
Heu gravat a mar oberta?
Sí, a Sitges.
Wow.
Sí, 3 setmanes.
No saps lo tranquil que em quedo quan et pregunto quant d'angoixa real has passat i em dius cap, perquè veient la pel·lícula jo passo una angoixa...
O sigui, l'angoixa que tu veus quan jo passo és real, però és real entre l'acció i el corte. Després, en general, jo estava molt cuidada.
És una pel·lícula per gaudir patint?
Sí, és que hi ha una cosa de les emocions quan som actors, que crec que ens passa a tots, que quan ets capaç d'entrar en un estat emocional, sigui el que sigui, ja pot ser terrible, hi ha una part de tu que sap que hi sortiràs. Llavors és guai este viatge emocional, també, és que potser som una mica inestables i ens agrada patir, però és un patir que saps que acabarà i que té una funció.
M'ho deies una mica abans, però per poder rodar aquesta pel·lícula es va haver de construir el primer tanc d'aigua interior per rodatges a Espanya, que es diu aviat, això.
Ja, muy fuerte.
Suposo que complicadíssim tot això, eh?
Clar, jo no el vaig muntar, No hi ha idea. Però sí que és veritat que van muntar un en sec i un altre sobre la piscina. I els dos es movien moltíssim per poder fer... Bueno, perquè es poguessin moure. Hi ha una escena que és una tempesta.
Clar, hi ha un atge allà.
Sí, i clar, hi ha un moment on el contenidor es fica quasi vertical. Llavors, es ficava vertical, de veritat. O sigui, una enginyeria brutal.
Teniu calculat quanta aigua heu gastat per omplir tot aquest tanc i tot?
No.
No,
Jo no. Jo no tinc ni idea.
Deixa'm preguntar-te per l'inici de tot. Com arriba el guió de Nowhere a les teves mans?
Em van enviar el guió... El vaig llegir, em va semblar que era una cosa que mai havia llegit com per fer-se a Espanya. També era un protagonista femení, que normalment solen ser protagonistes masculins en aquest tipus de pel·li. Em va semblar un repte. Vaig fer una prova, que sempre li dic a l'Albert que mai el perdonaré, perquè va ser una prova per Zoom, o sigui, com raríssima, complicadíssima, que jo deia, estic fent el tonto aquí, no té cap sentit. Però bueno, doncs va anar bé. I em van oferir la peli i hi havia molta por per part meva al principi, com de no tenir referències. I llavors vaig haver de confiar molt amb l'Albert, amb el director. I ja, doncs, pues, pa'lante.
Com està treballant amb ell?
Molt guai. És que l'Albert és molt bon tio, sap molt, és molt... Com ho diria? És molt motivat. O sigui, té una cosa com molt motivadora, l'Albert. I motivava moltíssim a tot l'equip. A mi m'acompanyava molt bé, em cuidava molt, em donava molta seguretat. És molt guai, l'Albert.
Et preguntava per la direcció, però clar, en el repartiment també t'hi acompanya Tamar Novas, la parella de la Mia, el pare de la criatura. Com ha estat rodant amb ell, també?
Bé, jo és que el Tamar el conec des de fa molts anys. Teníem molts amics en comú. Hem estat molt de festa i de sopars i de tot. Llavors tenia molta confiança en ell. I molt bé. Surt poc, m'hagués agradat més, però bé.
La intel·ligència per sobreviure de la Mia en aquesta pel·lícula, la intel·ligència que veiem és sublim, sense fer cap spoiler, però perquè us en feu una idea, utilitza fins i tot excrements humans perquè els peixos piquin i ella pugui pescar, etcètera, etcètera, i passen moltíssimes més coses que no us explicarem. Però creus que la supervivència ens treu una mica el millor de nosaltres?
Vull pensar que sí. També... Tinc claríssim que a mi em passa això i em moro el dia 2. O sigui, jo ho tinc clar. Però sí que penso, i sobretot el que deies abans, o sigui, la Mia comença aquest viatge estant en un estat molt fràgil, on es sent molt incapaç, té molta culpa, té molta por, ve d'un estat de molta tristesa, i ella per si sola sento que potser en algun moment hagués abandonat, i em sembla vàlid i lícit també, però quan se n'adona que el bebè, perquè està embarassada, està viu dins seu... És com que treu les forces d'on no les té i un cop dona llum hi ha algo de... És que aquí hi ha una persona que depèn de mi i és el meu fill i necessito sobreviure perquè sobrevisqui, com a mínim intentar-ho fins al final. Llavors, per mi... Sí, a part de que l'ingenio se agudiza, no? Que diuen quan en estats d'alerta i tal. Sí, però també hi ha una cosa de motor vital de dir... No puc abandonar, i és una lluita constant.
La pel·lícula que ens situa en aquest món absolutament distòpic, on hi ha una clara manca de recursos, etcètera, etcètera, té un què de denúncia, no?, en aquest sentit, també, la pel·lícula?
Entenc que sí. El que passa és que jo, per exemple, que he fet drames socials i a part vaig fer Mediterrani, que tenia a veure amb la immigració i amb com és fugir d'un país per buscar... la supervivència en un altre lloc i el risc que... Bueno, tot, que és terrible. No penso que aquest cas, aquesta pel·li, sigui una crítica social com a tal. Crec que aquesta realitat distòpica el que fa és una mica el context per explicar per què la Mia està dins d'un contenidor al mar. Jo no ho vaig viure com a pieza fonamental, saps?
Clar, ho dèiem al principi també de l'entrevista, el motor per seguir endavant de la protagonista és la criatura que porta a dintre aquesta mare. Una mare és capaç de tot pel seu fill. Has tingut aquesta sensació mentre rodaves?
Sí.
De la fortalesa de ser mare?
Sí, jo no sóc mare, però sí que reconec en mi l'amor incondicional. Llavors, sí, és que sí, o sigui, sense haver-ho viscut mai, si m'hi fico en situació, ho entenc. O sigui, ho entenc perfectament. I hi ha una cosa que em sorprèn molt, que ja hi era el guió, però que també vaig anar trobant jo, i és que hi ha una cosa que et converteixes una mica en un animal, saps? O sigui, treus la part com més primitiva de... pel que faci falta, no sé. Sí, ho vaig reconèixer amb mi.
Clar, després de gravar la pel·lícula i de viure l'experiència, si et trobessis en una situació similar, esperem que no, a la de la Mia, i poguessis decidir... Anem a jugar una mica. Què t'emportaries per sobreviure en un contenidor sol enmig del mar?
Aviam, és que la Mia és MacGyver, directament. Llavors, clar, jo li copiaria moltes idees. Què m'emportaria? El taladro és muy buena idea. El taladro está ahí muy bien pensado. M'emportaria aigua potable. Taladro, agua... I què més? No sé què més. Ah, auriculares.
Boníssim.
Auriculares.
Mira, fent ràdio em fas especial il·lusió. Que hagis pensat...
Sí, cables, auriculares, cables.
també. És una pel·lícula que també toca molt el tema de la culpabilitat, no?
Sí, sobretot per el personatge d'ella, al principi és clau entendre la culpabilitat i per poder entendre per què està tan fràgil. Sí, també, mira, com a reivindicació hi ha una cosa que les dones portem la culpa com per bandera, hi ha una cosa com superestablerta i que tenim de manera molt intrínseca i que ens acompanya tota la vida, i jo faig molts esforços per lluitar contra això, però en el cas de la peli, clar, ha passat una cosa molt forta que entenc que, jo què sé, que et culpabilitzis i que et costi sortir d'allà. Sí.
Parlades del paper de les dones, i vull entrar-hi una miqueta aquí, amb el paper de les dones de la fortalesa. Quan m'has volgut posar un exemple, i m'ha agradat molt, m'has dit de seguida MacGyver, a mi també m'hagués vingut al cap, eh? Hi ha pocs referents femenins en aquest tipus de gènere?
Sí, sobretot ara, potser en pel·lícules americanes i tal, hi han més coses, com la Sandra Bullock, que va fer... jo vaig veure una pel·li francesa que es diu Oxígeno, que és molt guai, que està a Netflix també. Bueno, l'actriu és francesa, però no sé si la pel·li és francesa, m'he colat. Però que també és una mica referent. Però sí que és veritat que tota la vida hem tingut referents masculins en aquest tipus de pel·lícula, que, on el protagonista és una mica un heroi. Uh-huh. Els herois sempre han estat homes. Les dones són com heroïnes encobert, diguem-ne, no? Llavors, que comencin a haver pel·lícules on obertament i explícitament los héroes són les dones... Uh-huh. És un avanç i és interessant.
Per tant, s'està revertint la situació, eh?
Com a mínim està començant. Està començant, o sigui, no hi ha cap tipus d'equilibri encara, però com a mínim està començant.
Deixa'm preguntar-te, ja que toquem aquest tema, per tot el paper de la cosificació en el món de la dona i el cinema.
Uf.
Encara és molt actual?
Penso que ha estat una cosa tan normalitzada i tan establerta durant tants anys, tantes dècades, o sigui, tota la història ha estat així, que inevitablement continua sent així. Crec que com a mínim ara ja podem alçar la veu amb una mica de potestat i amb informació i amb un discurs lícit i coherent, però que encara hi és superobvi. I ho veig, doncs jo què sé, amb tota la pressió estètica que tenim les actrius i com les noves generacions des de molt joves es fan retocs estètics i hi ha una pressió terrible i té molt a veure amb la cosificació. Sí, sí.
Per cert, ho dèiem abans també, Nowhere és una pel·lícula que s'estrena aquest divendres dia 29 a Netflix. Quin paper estan jugant les plataformes en el món del cinema?
Home, el que està passant, la sensació que jo tinc és que s'està produint moltíssim. Això per una banda és molt bo, perquè a nivell tècnic i pels actors i tal s'està... ofereix moltíssima feina i és una cosa meravellosa, a part de que tots els directors que abans només feien cinema ara s'estan passant a plataforma i ja s'ha perdut una mica aquesta distinció entre tele i cinema. Hi ha productes amb molta qualitat a tot arreu, i això és increïble, i ficcions molt diferents, i això tot el que sigui enriquir la ficció està molt bé. Per altra banda, es crea aquesta cosa del fast food, de que hi ha tanta producció que no t'ho pots veure tot, et perds moltes coses, tampoc cal veure-ho tot, ja ho entenc, però sí que és veritat que potser feines de molts mesos es consumeixen en una tarda i hi ha una... Bueno, és una altra manera de consumir. Suposo que arribarà un moment on s'equilibrarà, però este boom, bueno, si es pot mantenir, no sé si és lo ideal, però com a mínim està aportant molta qualitat i molta riquesa a la ficció.
Clar, m'ho explicaves també. Nowhere, quan heu tardat en rodar-la?
12 setmanes, que eren com 3 mesos.
Bueno, no és molt poc, això, per una pel·lícula com Nowhere?
No.
No, eh?
És moltíssim. Mira,
estàs cansada? Has acabat esgotada?
Sí, no, això ho vaig fer fa més d'un any.
Clar, això, sí, després de la postpot, etcètera.
Però sí que recordo algun dia arribar a casa i dir, nunca he estat tan cansada. Saps aquesta sensació de dir, és un nivell de cansanci que no coneixia, perquè és la barreja entre lo mental i lo físic. Uh-huh. Però sí, sobretot és una pel·li que necessitava totes aquestes setmanes. La cosa era que estava sola. Si hagués estat acompanyada i no hagués estat tan exigent, ho hagués portat molt millor.
Uh-huh. Es planteja un Nowhere 2?
Que jo sepa, no. O sigui, a mi ningú m'ha dit res.
Val. Vista el paper que fas a Nowhere, no sé si el que sí que et planteges és que et surtin o et puguin sortir més papers de pel·lícules de supervivència, per exemple.
Sí, home, a mi m'encantaria.
A tu t'agradaria?
Sí, a mi m'agrada tot. O sigui, no, m'agrada fer-ho tot i m'agrada posar-me a prova, realment. I m'agraden els reptes. Mai he fet terror. M'agradaria fer terror, potser. Com per provar-me, també, saps? Però sí... Si algú em veu d'aquesta manera a partir d'ara, em semblarà molt bé.
Sí, pregunto per nous projectes, Anna, què m'expliques?
He d'estrenar... no voy a pedirle a nadie que me crea, que tinc un paper molt petit, que també és per Netflix. He d'estrenar la nova pel·lícula del Rodrigo Cortés, que el protagonista és el Mario Casas, que estic molt contenta. I tinc, o sigui, començo a treballar, no ara, al gener, ara tinc un parell de mesos tranquil·la, un nou projecte que m'encantaria explicar-vos perquè és molt guai, però no, no ha sortit a la premsa encara.
Vale. I no està...
No se puede decir,
no se puede nada.
Perquè imagina't que em fan fora.
Va? No, clar, clar, imagina't. Anna Castillo, protagonista de la pel·lícula Nowhere, que s'estrena demà a Netflix. Moltíssimes gràcies per visitar avui la caravana. Que vagi molt bé.
Adéu.
Okay.